Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els pantans del sistema Ter Llobregat han superat el 16% de capacitat, segons l'informe diari que elabora l'Agència Catalana de l'Aigua. En concret, els 5 embassaments acumulen 92,24 hectòmetres cúbics d'aigua dels 612 possibles. La situació hídrica de la zona va dur el govern a decretar la fase d'emergència a la conca quan es va baixar dels 100 hectòmetres cúbics. Superar aquesta xifra podria dur l'executiu català a variar la situació, però la setmana passada la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ja advertia que per canviar d'estadi s'hauria de superar la xifra de forma sostinguda. Més notícies. La policia local ha detingut 4 persones a les quals els atribueixen diversos robatoris amb força a domicilis. La detenció, que s'emmarca dins el dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra contra aquest tipus de delicte, va tenir lloc la matinada de dissabte passat quan agents del cos de seguretat local van localitzar un vehicle que vinculaven a diversos robatoris i van enxampar els seus ocupants accedint a una casa de Mirasol. Segons la policia local, mentre dos dels detinguts s'enfilaven a la tanca de l'habitatge, els altres dos vigilaven des del vehicle preparat per fugir. Els 4 detinguts tenen antecedents per altres robatoris i s'està investigant si també són responsables d'altres fets similars. De fet, durant la detenció es van intervenir estris habituals en robatoris a domicilis. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat la redacció del projecte de seguretat viària en l'àrea d'influència del tram situat a la B30 a Cerdanyola, una de les vies de comunicació de la nostra ciutat. La redacció del projecte està valorada en més de 811.000 euros i cobrirà els punts quilomètrics 6,8 i 8,2 en sentit Girona. El pressupost total de l'obra és de 20 milions d'euros. I en plan esportiva, Camila Maldonado es retira del vòlei després de capitanejar durant 5 temporades el primer equip del Club Voleibol Sant Cugat. Maldonado marxa després de classificar el conjunt santcugatenc per a la competició europea i consolida el club com un dels grans del vòlei estatal. Doncs amb aquest apunt acabem. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la mateixa sintonia i amb més informació i constantment a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts, 26 de març, i continuem amb l'especial selecció de Setmana Santa amb un recull dels millors moments del Connectats fins ara. Avui al Connectat se'n recuperarem l'entrevista en què parlàvem de la presència del fentanil a Catalunya, tan de moda als Estats Units. Continuarem amb l'entrevista en què des del Prat de Llobregat Jordi Ramos ens parlava de patrimoni de la Guerra Civil. Tancarem aquesta primera hora amb la conversa amb Jordi Covino, compositor, productor i director musical del programa Eufòria. A partir de les 5, recordarem l'entrevista a Lía Jiménez, responsable de l'entitat Ajudar Jugando de Sant Cugat del Vallès. Continuarem amb els 20 anys del voluntariat per la llengua i recuperarem l'entrevista amb l'Elisabet Palomés, directora del Centre de Normalització Lingüística a Sabadell. Acabarem amb la visita de Lídia Urrutia, de les Dames del Crim, per parlar-nos de rencor. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La crisi del fentanil als Estats Units ha despertat certa preocupació arreu del món. En conseqüència, en els darrers mesos, les xarxes socials han estat escenari de diverses especulacions sobre el consum d'aquesta substància a Catalunya i les seves possibles conseqüències. Avui, l'Andrea Romera és als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona per parlar sobre quina és la situació envers el fentanil a Catalunya i ho fa amb la doctora en farmàcia Mireia Ventura, que forma part de la Delegació Catalana d'Energy Control, un projecte pioner en l'àmbit de la prevenció de riscos en el consum de drogues. Bona tarda, Andrea.
Bona tarda, Carme. Doncs així és. Avui parlem amb la Mireia Ventura, d'Energy Control. Mireia, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. Gràcies per invitar-nos.
Estem aquí per parlar del fentanil. Aleshores, el més important és saber què és exactament el fentanil.
Sí, mira, el fentanil el que és un medicament, és una substància que s'utilitza principalment per treure el dolor. Llavors és una substància, és un opiaci i és un opioid sintètic, de fet, que és una substància molt semblant a la morfina. La diferència que hi ha entre el fentanil i la morfina és que el fentanil és entre 50 i 100 vegades més potent. Llavors, efectes pràctics, és una substància que s'utilitza en ambient hospitalari, per traumatismes, no?, quan han de moure ossos, o fins i tot s'utilitza, doncs, amb aquests parxes, amb aquests pegats, s'utilitza per reduir el dolor en malalties terminals.
S'està parlant molt d'això dels opiacis. Ens podries explicar una mica què significa exactament?
Sí, el que són els opiacis o opioids són substàncies que el que fan és rebaixar el dolor. Són substàncies analgèsiques, que es diu, són els analgèsics més potents que tenim. Són analgèsics molt més potents que el clàssic que tenim, per exemple, com el paracetamol. Els opiacis també, tenim un opiaci també que s'utilitza com a droga il·legal, que és l'heroïna, i el gran problema ve quan aquestes substàncies, opioids sintètics, s'utilitzen adulterant drogues com l'heroïna, perquè com que són més potents que l'heroïna, doncs aquí és on poden haver-hi els problemes de sobredosi. Però els fentanils i derivats utilitzats en ambient hospitalari per reduir el dolor són substàncies molt segures i molt efectives.
En el cas del fentanil, que és el tema que tractem avui, quins efectes immediats té el seu consum? Hem parlat que en un ambient mèdic serveix per treure el dolor, però quan la gent el consum com una droga, per què ho fa? O sigui, què senten?
El consum de fentanil com a droga el que fan és precisament buscar els efectes dels opiacis, que són substàncies que et relaxen i que et donen com una certa eufòria interna provocada d'aquesta relaxació. Llavors, en el moment en què s'utilitza com a droga il·legal, doncs s'està buscant que pugui fer els mateixos efectes que l'heroïna. Quin és el problema quan s'utilitza com a adulterant? Quan s'utilitza com a adulterant vol dir que l'estan utilitzant per mostres o substàncies que estiguin poc concentrades d'heroïna, llavors no en sabem la dosificació. Els adulterants estan dins mercats il·legals i, per tant, doncs, no se'n sap exactament la composició. I d'aquí que hi hagi molt més risc amb l'ús d'aquest fentanil, haver-hi sobredosis, que el que seria amb l'heroïna, perquè el fentanil és una substància molt més potent que l'heroïna.
I quines conseqüències podria tenir el seu consum a la llarga, si es fa un consum regular, diguéssim?
Els problemes dels fentanils consumits de manera regular són els mateixos que tindrien altres opiacis, com l'heroïna. Al final generen una dependència, generen una addicció i també generen una tolerància, que el que vol dir és que cada vegada necessites més quantitat per aconseguir els mateixos efectes. Quan s'utilitza com a adulterant i hi ha sobredosi, el que provoca és una parada respiratòria molt important i d'aquí que la gent pugui morir d'això. Per tant, és molt important també doncs, que tots els dispositius, sales de consum o llocs on puguin haver-hi consums opiacis, hi hagin naloxones, que és la substància que et reverteix aquestes sobredosis.
Em crida l'atenció això que comentes perquè pot ser que s'estiguin consumint drogues sense saber que aquestes drogues contenen fentanil?
No, no és possible que es consumeixi fentanil sense adonar-te'n, perquè és tan potent, comparat amb l'heroïna, que ràpidament se n'adona. El problema és que la primera cosa que et salta a la vista són les morts per sobredosi. Llavors, aquí estem, jo el que estic portant és un servei d'anàlisi de substàncies, estem monitoritzant, és a dir, estem analitzant un munt de substàncies per assegurar-nos que no hi ha fentanil i fins al dia d'avui no hem trobat que s'utilitzi aquesta substància com adulterants, a diferència del que s'està trobant a Estats Units i a Canadà. Però el context d'aquests països és molt diferent al context que tenim aquí. Per tant, nosaltres creiem que si entrés el fentanil com adulterant als nostres països, doncs seríem molt més capaços de poder-lo erradicar a temps.
Aquest és el tema del qual volem parlar, que és potser el que més preocupa, no, a la societat. Quina és la situació actual a Catalunya pel que fa al fentanil? Potser tenim una alarma social condicionada pel cas que comentaves d'Estats Units i Canadà, però què està passant aquí, no? Realment, som exagerats o realment hi ha un problema?
La nostra realitat, el que nosaltres estem veient, creuant totes les dades, tant d'urgències, sobredosis, serveis d'anàlisi, sales de consum, és que el fentanil aquí no s'està utilitzant com adulterant. Llavors, aquesta és la realitat que tenim ara, però és veritat que tot el que veiem d'altres països ens està influenciant moltíssim. Llavors, en aquest sentit, també hem d'entendre que aquí tenim tota una xarxa de reducció de danys, tota una xarxa de serveis, de consum, on poden anar-hi les persones que consumeixen o les persones que estan allà, estan entrenades per poder revertir aquestes sobredosis. Vull dir que el context és totalment diferent als altres països on estan passant totes aquestes morts. Llavors, nosaltres el que tenim convenciment és que si detectem aquest fentanil, podríem alertar-ho a tots els serveis i no hi haurien les mateixes morts que estan passant als Estats Units.
O sigui, la conclusió és una mica que no s'està detectant encara i que s'està construint una imatge una mica distorsionada, no? Potser per aquest condicionament que tenim del que veiem a xarxes socials.
Totalment. De fet, aquesta és la nostra reivindicació. El mes d'agost vam estar traient una nota de premsa perquè s'ha d'anar amb compte, perquè al final l'imaginari col·lectiu al final pot acabar fent molt de mal. Llavors, la realitat que nosaltres tenim en aquests moments és que no hi ha fentanil les mostres que estem detectant i que tenim tota una xarxa sociosanitària de reducció de danys i un sistema d'alerta temprana que en el moment en què nosaltres poguéssim detectar algo semblant, podríem informar a tots els centres redan, no? Que són les sales de consum, i a tots els hospitals i a tot arreu on fos necessari.
Des d'Energy Control llanceu unes dades i una d'elles diu que el 2% de la població espanyola entre 15 i 65 anys hauria consumit fentanil alguna vegada a la vida. Entenc també comptant aquelles persones que ho han consumit amb prescripció mèdica, oi?
Sí, principalment la prescripció aquí és mèdica, i l'ús no és un ús abusiu derivat de que s'utilitza el fentanil de forma il·legal. Pensa també que el problema que tenen als Estats Units i a Canadà és que la síntesi del fentanil és a Mèxic i, per tant, tenen l'accessibilitat del fentanil molt, molt a prop.
Això també ens diu que no és una cosa nova, perquè la dada diu ho hauria consumit alguna vegada a la vida, per tant, és una substància que ha conviscut amb nosaltres sempre, no?
Sí. El fentanil com a fàrmac s'ha utilitzat durant molts anys i es segueix utilitzant i, bueno, al final, l'ús del fentanil com a fàrmac és molt important que segueixi utilitzant-se, perquè al final són fàrmacs analgèsics molt potents i són molt interessants també en el moment en què tu necessites poder reduir un pic de dolor.
Quan es ven com a fàrmac o s'administra com a fàrmac, es fa amb el nom de fentanil? O sigui, nosaltres en som conscients que estem prenent fentanil o té un altre nom?
Poden haver-hi els noms comercials, però sí que és veritat que tu de seguida veuries que això és un fentanil o un derivat, perquè en el seu nom està especificat. Llavors, la prescripció de fentanils realment és en casos molt, molt, molt esporàdics, en els que realment hi ha un dolor crònic, un tractament, per exemple, no? per un càncer, o en casos molt, molt, molt específics en què, per exemple, no? trenques un os i te l'han de moure. Però normalment és un sempre d'ambient hospitalari i si hi ha una prescripció que es tregui de l'hospital és perquè ja són malalts crònics. Per tant, no és una substància que tu puguis comprar fàcilment a la farmàcia. Necessites unes autoritzacions i unes receptes específiques. Per tant, no és una substància que accidentalment la puguem comprar i no ens n'adonem.
Això segurament ens deixa més tranquils. Anem amb més dades d'Energy Control. Una altra és que l'1,5% de la població espanyola, també entre 15 i 65 anys, reconeix haver consumit sense prescripció mèdica analgèsics opioides. Entenem no només fentanil, sinó el fentanil està en la família d'aquests opioides, com comentaven abans, i aquest consum, en aquest cas, sí que és com a droga. D'aquests, un 0,6% reconeix haver-ho fet en els últims 12 mesos. El que et volia preguntar sobre aquestes dades és quin percentatge es convertiria en preocupant, i aleshores sí que haurien de saltar les alarmes. Aquest 1,5% o 0,6%, en quin percentatge s'hauria de convertir per dir, vale, estem davant d'un problema?
El que hem de tenir molt en compte és que aquest tipus de prescripcions no poden ser cròniques. És a dir, tu pots tenir una malaltia o unes quins o el que sigui, alguna cosa forta per al que t'hagin de prescriure el fentanil, però no és un fàrmac que s'hagi de mantenir durant el temps. Llavors, a mi em preocuparia una miqueta el que ha passat als Estats Units, no? Que al final han acabat allargant molt aquestes prescripcions i la gent s'hi ha tornat addicta. Llavors, en el moment en què tu utilitzes durant un temps de la teva vida molt específic i molt concret una substància, no tens per què generar aquesta tolerància i aquesta addicció, que és el problema principal que hi ha amb aquestes substàncies. Per tant, també això és una miqueta la responsabilitat també de mèdica, no? De poder també utilitzar aquestes substàncies quan s'han d'utilitzar i sobretot no allargar aquest tipus de receptes.
De totes maneres, abans comentaves que tenint en compte una mica l'estructura del sistema de salut català i també espanyol, aquí no es podria arribar a la situació, l'etiquetaríem d'extrema, en què es troba actualment als Estats Units.
Sí, la situació que tenen actualment als Estats Units és com si haguéssim el resultat de moltes males pràctiques. Aquí que tinguem un sistema sanitari públic també ens protegeix en determinada manera de totes aquestes situacions. I també el gran problema que hi ha als Estats Units és que hi ha molt més estigma que aquí amb el tema de consum de drogues. Hi ha doncs, pares de família, mares de família que han acabat amb aquestes prescripcions molt llargues, han acabat sent addictes i després han utilitzat el mercat negre d'amagat per poder cobrir la seva necessitat. En el moment en què visibilitzem més el que són sales de consums, en què les persones que estan utilitzant opiacis puguin tenir accés lliure i no s'hagin d'amagar de l'ús d'aquestes substàncies, ens protegeix també molt més d'aquest fenomen. Però, com t'ho has dit, és una situació totalment extrema en el que la reducció de danys, que és la que intenta donar resposta i intenta donar suport a les persones que estan consumint aquestes substàncies, arriba tard. Aquí ja la tenim implementada amb més de 20 o 30 anys. Per tant, confiem en que les coses no seran de la mateixa manera, tot i que entri aquesta substància com adulterant.
O sigui, veiem que al final la protecció ha de venir una mica per part de tots, de cadascun dels racons de la societat, i des d'Energy Control, de fet, assenyaleu com algú que té un paper molt important als mitjans de comunicació. Aquests dies s'han vist molts titulars del tipus «El fentanilo, la droga zombi que ha llegado a España». Ja tenim prou, no?, amb el que veiem a les xarxes socials, com per a més que des dels mitjans ens bombardegin amb aquests missatges.
Sí, efectivament. Realment seria molt interessant si poguéssim prendre responsabilitat entre tots i totes, no?, les persones que estem treballant per intentar que aquest tipus de situacions no passin, i els medis de comunicació, per suposat, tenen un paper molt important perquè al final és la manera com les notícies arriben a la població general. Nosaltres principalment treballem amb població selectiva que està ja consumint drogues, però els medis de comunicació sou els mitjans que realment arribeu a públic general. I, evidentment, si entre tots i totes som capaces de mantenir tota aquesta situació que no se'ns esbordi, és també molt interessant. Al final, també l'imaginari col·lectiu, com he dit abans, pot arribar a fer molt de mal.
També una tasca molt important que feu, per si algú vol cotillejar la web d'Energy Control, és el fet de desmentir bulos, com per exemple un que ha sortit també, és que es pot sofrir una sobredosi de fentanil només amb el contacte de la substància amb la pell. Ens pots explicar una mica que, on està la mentida d'això? Què seria la veritat?
A veure, el que passa amb aquestes substàncies és veritat que poden ser molt potents, però han de ser absorbides. Llavors, perquè siguin absorbides, o les has d'ingerir, o les has d'injectar, o en parxes, per exemple, transdèrmics, també les pots absorbir. Però directament inhalar-les amb els residus d'una pols que pugui... Això és, torna a ser una miqueta doncs, tot aquest imaginari, tot aquest sensacionalisme. Entenem que aquest tipus de coses no és ni molt menys habitual que passin i no estem parlant de substàncies que es puguin només, que puguis tenir una sobredosi només veient la substància o només inhalant la pols que no es pot ni veure.
Doncs Mireia, moltes gràcies per explicar-nos una mica millor quina és la situació que tenim a Catalunya i a Espanya en relació al fentanil. També per relaxar-nos una mica, no?, davant de tot aquest bombardeig d'informació que tenim als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, als titulars que llegim, als vídeos que veiem. Així que ha estat un plaer parlar amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres per poder també visibilitzar tota aquesta situació i tota aquesta realitat tal qual com és.
Bona tarda, Mireia.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio.
Quan parlem de patrimoni, sovint pensem en esglésies, castells en runes o monuments majestuosos, però també hem de pensar en altres patrimonis. Parlem d'allò que ens recorda fets històrics importants del nostre passat recent i de les vides de les persones que els van viure. Avui parlem del patrimoni de la Guerra Civil.
El patrimoni històric ens serveix per preservar elements d'un temps passat del qual podem aprendre molt. Si a més parlem d'un període històric que encara té un impacte directe en la vida de moltes persones i en la vida política del país, encara resulta més important recuperar-lo i conservar-lo. És el cas del patrimoni de la Guerra Civil Espanyola. Jordi Ramos és arqueòleg i ha treballat des de fa molts anys en tasques de recuperació de fosses de la Guerra Civil. Jordi, què entenem per patrimoni de la Guerra Civil?
Doncs patrimoni entenem tot el que avui dia s'ha arribat i té una entitat suficient per poder explicar el passat a partir de la nostra actualitat i la societat que tingui elements de rellevància, sobretot a nivell educacional, a nivell artístic, a nivell d'espais de memòria, de records... N'hi ha racons, n'hi ha episodis durant la guerra o en altres moments històrics que tenen una rellevància només perquè és el lloc exacte on es va produir un esdeveniment, algun fet puntual i d'importància, i avui dia no hi ha rastre, però només també a vegades com a lloc de memòria o espai té aquesta importància. Localització, geografia d'aquest país és molt diversa, lògicament, però hi ha algunes similituds i moltes diferències, el que és la Guerra Civil, no té res a veure el que Catalunya, que sempre gairebé va ser rereguarda i línia de front a partir del front marítim o la presència aèria dels franquistes i de l'aviació aliada, o la repressió puntual, inicial, que va exercir en alguns llocs d'Andalusia. No? Aquests elements militars que es van crear puntualment només per la Guerra Civil. Això explicaria una manera en la nostra societat de poder explicar aquesta defensa de la República, aquest fer front a l'alçament militar, a la qual cosa jo crec que és també molt important veure aquest element. Però si parlem sobretot també d'aquests espais de memòria, que podem parlar d'elements de defensa passiva, no? Com poden ser els refugis, els elements de defensa activa, que poden ser les bateries de costa, bateries aèries, o el camp d'aviació. També tenim altres elements que va generar el final de la Guerra Civil, és a dir, no és concretament de la Guerra Civil, però està vinculada, sobretot també per la materialitat que ens ha portat i també com a espais de memòria, que són les camps de treball, de forçats, les presons, espais de detenció.
Diferència entre el tipus d'arqueologia i de historiografia que fas tu amb altres companys, no?, que potser treballen èpoques històriques molt més antigues, és que tu treballes amb persones que o han viscut o tenen relació directa amb algunes persones que han viscut els fets que tu mateix estudies. Em poso l'exemple de les fosses, que potser és el més visual, no?, d'aquesta tasca. Tu t'hi has dedicat moltíssims anys, no?, a aquesta tasca arqueològica en fosses de la Guerra Civil. Com es detecta una fossa? Com sabeu, com arribeu al lloc i dieu, aquí hi ha una fossa?
Sobretot el que ha quedat dintre de la memòria de les persones, dels seus familiars, que mai van oblidar on estaven enterrats els seus estimats, és la informació oral, principalment, la que marca i la que a vegades ens ubica on estan aquestes fosses. També hi ha molta documentació, perquè el règim franquista també va fer algun inventari d'on estaven les fosses dels caiguts, per dir-ho, per Espanya, dels seus, i altres sempre va intentar tapar a altres fosses amb víctimes republicanes. Els familiars mai van oblidar i a partir d'un moment puntual, sobretot a la dècada dels 70, hi ha molta gent que intenta reivindicar la memòria de les seves víctimes, dels seus familiars. L'estat espanyol no ha deixat mai d'exhumar des d'aquella intervenció, sobretot per una qüestió que és complir drets humans i sobretot presentar-lo dintre de la comunitat europea o dintre del món, és a dir, que això s'ha de resoldre i que totes les víctimes han de ser entregades, les restes humanes, als seus familiars. L'arqueòleg fa aquesta funció d'arqueologia, però després és l'antropologia també la que ha d'estudiar aquestes restes humanes. Posteriorment, quan es descobreix tota i s'investiga en la fossa les restes humanes, donem pas a, sobretot, a la identificació genètica. I és un procés que, si dona positiu o no, això no acaba mai. És a dir, a nivell d'entrega de restes, necessitem la col·laboració de la comunitat, dels polítics, de tota la societat, perquè sigui recordat aquest fet i què va passar.
Què representa per les famílies el fet de trobar les restes d'una persona que sabien que estava enterrada o sospitaven que estava enterrada, que havia estat assassinada? Els serveix per tancar un cicle? Els serveix per, doncs potser, no, retrobar-se amb aquella persona, tot i que sigui ja morta?
La majoria de fosses que intervenim són negatives perquè han passat massa anys, els records són els que són, la documentació a vegades és molt escassa. Jo he trobat la majoria de vegades molta desesperació, lògicament perquè no ha sigut possible, però en alguns casos, algunes famílies també, només pel fet d'anar a buscar-lo, i si al final arriben un informe negatiu que és inviable i mai es trobaran, a vegades sí que hi ha una pau, però a vegades no, sincerament. I el que sí que, quan es dona per acabada i en èxit les restes humanes entregades als familiars, sí que hi ha una reparació, perquè aquell dol que ha tingut molts anys aquella família pugui ser reparat d'una manera. És un procés molt llarg, que a vegades s'acompanya en psicòlegs, i és donar resposta sobretot al patiment.
Hi ha una radicalització de les dretes, és evident, a Espanya. Ha dificultat la tasca de recerca, d'investigació respecte a la Guerra Civil? Sabem que les dretes espanyoles, les més radicals, tenen problemes precisament amb la memòria democràtica. Això us ha dificultat actuar o treballar amb llibertat, amb fosses o amb altres investigacions?
Estem veient, per exemple, el Valle de Cuelgamuros, a Madrid, és a dir, la presència i a nivell judicial de la pressió que fa la dreta i aquesta dreta més radicalitzada fer front a les exhumacions que s'estan fent al Valle de Cuelgamuros, és evident. I és evident que també hi ha una idea que presenta que la nostra tasca és una tasca que no s'ha de fer, que s'ha de deixar els morts on estan. La majoria de persones que comenten això és perquè no tenen les víctimes, és evident, perquè si no això no ho diríem, perquè cadascú, la nostra societat i la nostra mentalitat i de sentiments hem d'enterrar els nostres estimats on la família vulgui, sobretot a nivell de reparació, però això ha dificultat molt i ha dificultat moltíssim. A vegades la política ens recolza i a vegades no, però nosaltres tenim aquesta tasca de drets humans que ho hem de fer front, i si és en els mitjans que siguin, ho farem i anirem continuant com la majoria d'equips que hi ha a l'estat espanyol de projectes de sumacions ho estem fent.
Tot aquest procediment, amb tots aquests anys que portes treballant temes relacionats, no?, amb la memòria democràtica, a nivell personal, tu què n'has après?
Jo he après que hi ha una ferida molt oberta a l'estat espanyol sobre aquest cas. I he après que hi ha moltes famílies que encara pateixen i que ens necessiten per tancar aquestes ferides. Rebo moltes vegades i durant la setmana molts emails i moltes reclames de famílies de tinc un familiar allà, tinc una notícia en aquest indret, i és veritat que no, ningú li ha donat resposta, no? I és aquesta tasca que tenim els arqueòlegs i els historiadors que ens dediquem a drets humans que hem de donar resposta. I jo crec que he après molt a nivell de drets humans i sobretot a mirar a vegades la història del passat més recent en una mirada més de reparadora i de intentar que el patiment que han tingut moltes famílies pugui revertir. I sobretot que és una tasca que mai acaba.
El fenomen social que ha estat el programa Eufòria, del qual s'espera ja la següent temporada, té participació sabadellenca al moll de l'os de la producció. I és que el seu director musical és el Jordi Covino, que és de la ciutat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, teníem moltes ganes de parlar amb ell perquè té moltes, moltes facetes. Jo crec que us endureu moltes sorpreses, encara que, evidentment, és un personatge nostrat que el tenim molt present, perquè ha fet moltes coses, té molts cops amagats, i avui els volem descobrir, si no dona temps. Doncs, Jordi Covino, benvingut.
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Doncs molt contents de veure't assegut aquí. Estem acostumats a veure't assegut a la cadira d'Eufòria. Avui et podem tenir més a casa.
A fer de dolent, pobre.
T'ho han dit, això, que ets el dolent de la pel·lícula?
Bastantes vegades, sí, però no ho soc. No ho soc, t'ho juro.
I com et defenses? Quin és el teu argument?
Bé, jo estic amb els nanos, amb els concursants de cada any i l'any que ve també. Estic cada dia amb ells, vull dir, és que clar, jo em passo, excepte els dissabtes que descansem, jo em passo diumenge segur. Dilluns a vegades no, però dimarts, dimecres, dijous i divendres estic amb ells, als assajos, ajudant-los, o sigui que jo tinc un mano a mano amb ells i també em sap greu a mi poder nominar-los, no?, i fer-los a la zona de perill. Però jo sempre demostro. No sóc gratuïtament com altra gent que diu, anar, et faig fora perquè no em caus bé. No, jo demostro que han fet una errada a les afinacions, que és la meva part, i evidentment és el que és un concurs.
Tela, això del bar musical és filapril, eh?
Bastant, bastant. Però d'això es tracta el programa, no? És una de les gràcies del programa, penso.
Precisament en aquest programa, clar, la gràcia és que portes tota una experiència d'una trajectòria que portes tu, que precisament has tocat totes les tecles, no?
Bueno, unes quantes, alguna en quedarà.
Per exemple, anem a repassar una mica. A veure si ho dic bé, qui era? David Lyme? Es pronuncia així?
Era un alter ego meu, fa molts anys, quan jo era petitó, tenia 15 anys.
15?
Sí, 15 amb el primer disc, anava a fer 16, però el primer single que vaig trobar va ser amb 16, a l'època del Max Mix, gloriosa.
Max Mix, compte,
sí, esclar, fa molts anys, això.
Va córrer molt, allò, eh?
Molt, molt i per tot el món, a més, va ser molt curiosa aquella experiència de 4 anys.
De fet, oi que es diguem, corregeix-me si m'equivoco, es va crear com una etiqueta que tenia a veure amb Sabadell, no? I com l'Italo,
sí,
Sabadell o
el Sabadell Sound, li deien.
Sabadell Sound.
Això ho va crear un bon amic, que és el Xavi Rossell, que és estava al diari de Sabadell, era el cronista d'espectacles, i se'm va inventar això, va córrer per la premsa i es va quedar aquest nom, com a l'Italo Sound, doncs el Sabadell Sound.
O sigui que tenia un cert parentiu també, no? Perquè una mica anava per aquí també el que cantaves.
Sí, era, aviam, nosaltres seguíem una mica la línia italiana de l'Italo Disco que es feia llavors en aquella època, eh? I clar, l'adaptàvem una mica aquí, però era el mateix so.
I tu això de una mica ara el que et toca jutjar dels altres, sí. Com et feia sentir? Estar allà a l'escenari, les coreografies...
Home, no és fàcil, eh? Jo no és fàcil estar a les coreografies, recordo. A més, aleshores, quan jo gravava discos com a cantant, no teníem ni autotune, ni teníem gravació digital, ni res. Gravàvem cinta ampla d'aquella de 24 pistes, i aquí, qui no cantava, no cantava, no es podia afinar ni tocar res. Diferència que ara sí, no? Que no passa res, que és una eina, no? El que passa és que, clar, jo que hi he estat sobre l'escenari, entenc molt bé quan estic a Eufòria, no juzgant, perquè no nominant o assessorant els nanos, sobretot assessorant-los una setmana, sé lo difícil que és posar-se davant, i gent que molts no tenen experiència. Són nanos que entre 17 i 20 i pico d'anys, que pobrets, molts no pujar mai a un escenari. De sobte es troben a l'escenari amb molta gent, i de sobte quan acabem de sobre fem un Sant Jordi davant de quasi entre les dues 36.000 persones, imagina't. O sigui que...
Allò, per fer boca.
Sí.
Escolta'm, i a partir d'aquí tenies els teus temes i ja vas anar ampliant, però com una sí. bassa d'oli immensa, el tema de compondre, no?
Sí, jo bàsicament els meus temes els composava jo quan jo cantava, al principi com a David Lyme. Els composava jo. I què va passar? Que com que jo era compositor, em vaig dedicar a composar pels altres. Va arribar un moment que em vaig cansar d'estar a sobre de l'escenari. Van ser 4 anys, jo crec que va ser als 19-20 anys. Vaig estar als 15-16 fins als 19-20. I vaig dir, el que m'agrada més és estar a l'estudi de gravació i composar per les altres gent. I és el que em vaig dedicar a composar. I doncs, tenia certa gràcia i van començar a passar coses.
Que valent per això, no? Per part teva, dir, mireu, realment, encara que això no sigui molt vistós i molt sí. d'allò, a mi el que m'agrada és l'altre.
Sí, és el que m'agradava, és la meva vocació de sempre. Jo sempre he sigut, bàsicament, de vocació compositor i productor. Tot i que canti, però no.
De fet, els més joves, que ja no són tan joves, però com que ja saps que tot torna, ara sí. torna el Bola de Drac famós,
sí.
tu tens un pes molt important en la Bola de Drac.
Sí, vaig fer les 3 primeres temporades de Bola de Drac. Al principi, a més, vaig fer la producció musical de les bandes internacionals i, a més, la versió castellana, la que es passa en espanyol a Espanya i tota Centroamèrica, la veu soc jo, a més, canto jo. O sigui que ja van dir, no tenemos quien la cante, la canto jo. Sí, i ja està.
El cas era fer-ho, no?
Oh, sí, d'això es tracta.
Escolta'm, i també vas tocar el tema música de pel·lícula, també vas estar per
sí,
filmes...
Sí, vaig fer moltes músiques per pel·lícules. De fet, he fet bastantes i algunes amb Goya, per tapes, vaig fer la producció musical, després vaig escriure cançons, que precisament va ser quan vaig conèixer el Luis Fonsi. Vaig escriure una cançó per una pel·lícula, es deia El Cic, que es deia La Força de mi Corazón, i arrel d'allò hem seguit treballant amb Luis i jo. Ell començava la seva carrera fa 16 o 17 anys i va ser una de les primeres cançons que van cantar i li vaig escriure jo, Luis Fonsi. I després ens hem anat veient i a més som amics i treballo amb ell, i he gravat diverses coses, sí.
De fet, pràcticament et relaciones amb artistes de tot el món, no? Si heu d'estar junts és un far de viatjar, això.
Bastant. Mira, abans d'ahir vaig tornar d'Itàlia, que vaig estar 4 dies gravant a Itàlia. Ara tinc un estudi de gravació a Londres, també, a propi, i allà treballo bastant. Allà treballo molt per molts artistes, tant nacionals com estrangers. Vull dir, sobretot llatins molts, Centroamèrica també, però també anglesos, anglosaxons bastants, sí.
I això, Jordi, pots triar tu una mica? Saps que hi ha una part que toca fer-la encara que dius, home, aquest si no em vinguis a buscar, doncs mira, com quin equilibri busques?
Intento buscar l'equilibri amb gent que em motivi. El que passa és que la feina és la feina i poder hi ha coses que et motiven més que altres. No et puc, també puc dir-te que no n'hi ha cap que no em motivi. Diguis, ostres, això és... No, em motiva. Has de saber-li trobar el què. El moment maco d'extreure-li coses. Hi ha artistes que coincideixen amb moltes coses i altres que menys, però tu passes bé amb la part que t'agrada de cada artista.
Amb la qual tu també ja saps una mica què li has de donar a cadascun, no? Allò sí. no demanar coses rares a qui no te les hauria de donar.
No, i saps què passa? És tot molta psicologia. Jo crec que l'artista és psicologia. La feina del productor, de la nostra feina, el productor musical, és tenir molta psicologia, perquè quan et pot venir... Aviam, no és el mateix treballar quan he treballat amb el David Bisbal o amb l'Alejandro Sanz o amb el Pablo Alborán, per posar exemples, que treballar amb una Toni Braxton o una Alan Parsons. Vull dir, són... O gent així, no? Vull dir, o qui diu això, diu uns Morat, que són de Colòmbia, o un Sebastián Yatra, que també li produït, són mentalitats diferents. Aleshores, t'has de ficar molt amb l'artista, no? I és una feina molt psicològica, l'estudi. Molt de saber si t'està caient, si t'està desanimant, si està eufòric, i saber-lo portar. O sigui, és un 50% psicologia i un 50% música.
Ara estàs dient noms que em sonen, per exemple, d'alguns temes que hem trobat en el disc de la Marató. T'has de bloquejar dates per la tardor per fer-lo o què?
El disc de la Marató està acabat, quasi. Ja l'hem acabat de gravar. Que a mi em queda una cançó de totes les que he fet, que aquest any hi fes 6, em sembla. 6, sí. I està acabat. Nosaltres anem amb molta antelació al disc de la Marató. De fet, ens n'anem a Londres també, d'aquí 15-20 dies, a fer el màstering a Abbey Road, al mític estudi.
Sí, els Beatles?
Sí, allà anem.
Per tant, aquesta feina l'has fet durant l'estiu o inclús primavera?
Primavera. A primavera ja estava fent algunes coses. A l'estiu també, perquè he tingut feina. El que passa que ha sigut una mica dur, perquè jo tenia el programa Eufòria i, clar, em dona molta feina a mi el programa Eufòria. És quasi absorbent. Hi ha 4 mesos de la meva vida que els dedico quasi bé a Eufòria. I llavors tinc gent que treballa per mi, amb els que van supervisant i vaig controlant, bàsicament. Però el disc de la Marató és una cosa que vull fer jo. I llavors, imagina't, si jo tenia lliures els dissabtes que em deixa Eufòria a TV3, pues, ho feia els dissabtes, i quan no podia, pues, a les nits. O sigui, que ha sigut durillo, eh? Porto 2 anys sent una mica durillo, però m'encanta fer-ho, no passa res.
Clar, però amb el que m'estàs dient, veig que encara és més Tetris, no? Encaix de cada cosa, que no pas dir, mira, durant aquests mesos no em busqueu.
No, és Tetris total. I a part em surten altres produccions que no tinc, no t'ho dic, que són Disney, estic fent coses per Netflix, moltes coses que la gent s'encaixa, sí o sí. O sigui, treballo de diumenge a diumenge, jo.
Sí, perquè a més, aquest encaix que deies amb Eufòria, per exemple, aquest tipus de talent, no?, d'ajudar a l'artista que comença, que s'està formant, ja estaves en els Operacions Triunfo.
Sí, jo vaig estar a l'1 i al 2, però com a productor extern. És a dir, Operacions Triunfo vaig treballar amb el David Bisbal, evidentment, amb la Gisela, vaig treballar amb Manuel Carrasco a la segona part, vaig treballar amb la Bet, i treballat amb molts artistes d'Operació Triunfo, sí.
Clar, però tu que has estat a les dues bandes,
sí,
no? Ara quan veus que el públic, a vegades, potser per falta de fer-se la idea del que suposa el global d'aquesta feina, sí, sembla que només els doni el mèrit amb ells, què penses de dir, escolta, hi ha tota una gent, treballant per aquesta creació?
Quan parles del programa o quan parles dels discos?
Dels discos, per exemple, discos. Del Bisbal?
Sí, aviam, bàsicament, mira, Bisbal, la primera cançó, el primer gran èxit seu, les vaig escriure jo, que era El Corazón Latino, que és lletra i música meva, i a més la producció. I ens van vendre 4 milions de discos, i ens van donar un Grammy, igual, moltes coses. És molt, molt, molt maca aquella feina. Per mi és suficient. Jo penso que la nostra feina com a productors, quan estic a darrere, és fer brillar l'artista. Això és la nostra feina. I si aconsegueix això, ja ets feliç.
I això una mica ho pots transmetre també als concursants que tens ara a Eufòria?
Ho transmeto. Ells ho tenen clar. Jo crec que ha avançat molt la nostra feina, perquè s'ha donat molta visibilitat a la feina del productor musical. No és com abans. Abans ningú sabia qui era el productor o quin composava. Només veien el cantant i tal. Ara hi ha molta visibilitat. I la gent, a més, a través de les redes socials, les xarxes socials, ha ajudat molt a que la nostra figura estigui molt present. Llavors, això t'ajuda molt, i sobretot els nanos es respecten molt. Perquè, clar, els nanos quan arriben a Eufòria i comencen a treballar amb mi, per exemple, tant com amb mi com amb els altres coaches, saben l'experiència que tenim i ens respecten moltíssim. Un respecte a admiració mutu, no?, d'un cap a un altre. Això és maco.
Això ajuda que hi hagi menys joguines trencades, que tothom vagi entenent que aquí s'ha de treballar en equip i que has de respectar la feina dels altres, i no hi hagi el típic que es pensa que és Déu a la Terra?
Mira, hi ha una cosa que té de bona aquest programa, Eufòria, parlant d'això, que és que una de les coses per què la vaig acceptar treballar al programa és perquè treballen en equip. És a dir, tu pots anar-te'n al carrer per fer uns coros malament al teu company, que ha passat moltes vegades. Pots fer una actuació magnífica individual, però si desafines fent els coros amb un company, te'n vas al carrer. Llavors això crea una feina d'equip i unes sinergies que és molt maco. Si ho veieixo a dintre, realment són una pinya tots els nanos, eh? No hi ha hagut mai cap mal rotllo entre ells, jo no he vist cap. Al contrari, hi ha molta germanor i s'ajuden uns entre els altres, perquè saben que se necessiten. Ells, tant quan fan com solista com quan estan de coros, es necessiten uns als altres.
Parles de la feina d'equip, però jo m'has d'explicar el secret de com tu fas per estar tanta estona entre tanta gent de Terrassa que tens allà.
Això és molt perillós. Tenim una colla amb això, és brutal. Mira, aviam, jo estic rodeat. Tinc el Miqui, que el Miqui és... Bueno, me l'estimo com si fos un germà, perquè ens coneixem molt abans que ell fos a Operació Triunfo, quan encara feia maquetes. L'Islàmic és un encant. És massa alt perquè sembla que me'l foten al costat i és que fot 2 metres al tio i el Miki i jo som més baixets i sempre me'l foten al costat. Però bueno, tinc l'Islàmic, tinc el Miki, tinc aquest any que hi havia la Carla aquest any de Terrassa, perquè hi havia diversos. Però és que a més, qui més hi ha de Terrassa? Espera, qui més hi ha? Que n'hi ha més, eh? Estem rodejats de Terrassa i sempre estem a la mateixa conya, Terrassa, Sabadell, Sabadell, Terrassa. No? Aquest any, sortosament, que he tingut la Natàlia i el Carlos, menys mal que em recolzaven. Bueno, l'any passat també tenia una persona que m'estimo molt, que és del meu poble on visc ara, que és el Triguell, que era veí meu, a més, a Sant Quirze del Vallès, que jo ara visc, fa anys que visc a Sant Quirze, i me l'estimo molt, el Triqui, també, sí, sí.
Déu-n'hi-do, deies això que amb els terrassencs, amb sí. El Miki, de molt, molt abans de que la gent comencés a saber ni tan sols qui era.
A mi el Miki, t'explico una anècdota, no sé si hi haurà temps que te l'expliqui, però bueno. El Miki, jo recordo que el vaig conèixer en una festa, jo he col·laborat sempre a l'Hospital Sant Joan de Déu, pues, perquè m'agrada ajudar la gent, els nens, és la investigació del càncer infantil, no? I en una festa privada que vam fer, el Miki estava també com a voluntari en aquella festa, i me recordo que em va dir... Ostres, tu ets el Jordi Cubino? Dic, sí, tal. Et deixo un CD, va anar al cotxe a buscar-me un CD que estava gravant. El nano encara no havia fet res. I jo vaig sentir-ho el dia següent, em va agradar molt. I el dia següent el vaig trucar... No, el dia següent no, perdona. Vaig viatjar i a la setmana següent el vaig trucar. I li vaig dir, tio, m'agrada molt, vine de l'estudi. I el tio m'ha dit, no, és que no tinc diners per pagar-ho. És igual, ja t'ho pago jo, tu vine al nostre estudi. Vam quedar de parlar al cap de 2 setmanes i al cap de 2 setmanes em va trucar que l'havien agafat per Operació Triunfo. O sigui que això és l'anècdota amb el Miki, imagina't. És que conec el pare, la mare, és igual que els concursants d'Eufòria, conec el pare, la mare, els germans, clar, ja ve tota la família, i agafes molta amistat, però molta amistat, i vas a casa seva, inclús, eh? Jo he anat a casa de molts dels pares dels concursants, perquè és tot com una família, és molt divertit.
Escolta'm, hem d'acabar l'entrevista.
Cap problema.
Però et demano que em triïs un tema musical per posar la cirereta.
Buah, això és molt difícil, perquè és que m'agraden tantes cançons. Quina puc dir-te? Jo sóc un fan terrible de Queen. És, per mi, Freddie Mercury és la gran referència vocal del segle XX i el XXI, perquè pobre no va arribar, però pel segle XX. Pues, evidentment que m'agrada moltes coses actuals i tal, però per mi ell una veu privilegiada. I a mi qualsevol cançó que em posis de Freddie Mercury em serveix.
Jordi Cubino, moltes gràcies per venir connectats.
Una forta abraçada a Sabadell. We'll be right back.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Encuentro en cualquier lugar arenas de algún mar que hace a tiempo pudo vernos caminando juntos. Echo de menos despertar y verte suspirar. Echo de menos dibujar tu cuerpo con mis dedos. Y no me queda nada. Ahora es todo lo que soy. Lo mismo.
Y ahora nada podrá cambiarte. Fuiste y no volverás.
Solo quiero imaginar que al menos fue de verdad.
Por cualquier rincón, mas no puedo olvidar aquella melodía que escribiste sin quererlo. No me queda nada, y ahora es todo lo que soy.
Lo mismo.
Ya nada, nada, nada podrá cambiarte. Fuiste y no volverás.
Solo quiero imaginar que al menos. De suerte, nos empuje a volvernos a cruzar. Jugarse a volver a verme. No te giras ni levitas.
Fuimos más de lo que parece, aunque tú no lo veas por igual. Solo quiero creer que pasarás tú también. Fuiste y no volverás.
Solo quiero.